Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I ara continuem amb Berta Sàrries, cap de continguts d'activitat a Sant Cugat. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui tractem un àmbit molt social que cal informar bé a la gent perquè sàpiga a on es pot adreçar i què pot fer quan estigui en una situació, perquè parlarem d'acompanyament a joves i a famílies.
A famílies, sí senyora. Avui doncs això, tenim el plaer d'estar aquí amb la Melina Belzunce, que és educadora social i mediadora familiar, i amb l'Eulàlia León, que és treballadora social i coach, totes dues doncs fundadores d'això que volem parlar, del projecte d'Actua. Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bueno, si us sembla, comencem això, doncs parlant què és Actua i una mica com ha nascut aquest projecte.
Doncs Actua, som tres professionals, com has dit, la Mònica no ha pogut venir avui, que ens dediquem al món educatiu i al món social, i bueno, ens som d'aquí de Sant Cugat de tota la vida, ens vam conèixer per gent en comú que tenim coneguts i bueno, vam detectar una mica conjuntament que hi havia una necessitat en el que es refereix a l'acompanyament a joves i a, lo que, a les famílies i tot el que envolta els joves, i vam iniciar aquest projecte perquè pensàvem que individualment no podíem pues, treballar el que nosaltres pensàvem com s'havia d'enfocar, no?, el tema d'acompanyament. Llavors, paral·lelament a això, ens vam presentar al concurs d'emprenedoria social de l'Ajuntament de Sant Cugat.
Avui n'hem parlat, d'aquest tema.
Justament n'heu parlat avui?
I, sí, i ha sortit Actua.
Perfecte.
Doncs. I vam tenir la sort de quedar, bueno, de les quatre finalistes, projectes finalistes, i aquest fet ens ha donat una mica pues, l'impuls per poder iniciar el nostre negoci i que el projecte es transformi en un negoci, no?, que és el que ara portem un any
ja
obertes.
Un any, i contentes amb el resultat?
Sí, contentes, sí, sí.
És que una mica ho comentàvem a Sant Cugat, veiem, és una ciutat de nens, hi ha tants nens, però aquests nens creixen.
I una població molt jove.
I creixen aquests nens una mica, jo crec que a vegades els tenim els joves allà una mica apartats. No?
Sí. Clar, és un sector que acostumem a oblidar en general, perquè estan en una edat una mica difícil, no?, que encara no són adults, però ja no són nens.
Exacte.
I ens costa molt.
Llavors, així, les famílies ara que ens estiguin escoltant, i quins serveis poden trobar doncs, dins Actua? Què s'hi poden trobar? Amb què poden millorar una mica?
Nosaltres treballem una mica en quatre àmbits diferents. El tema dels joves, que seria més el tema del diagnòstic de les dificultats d'aprenentatge, que seria tota la vessant de reforç escolar, de suport més purament acadèmic. Després tenim una vessant més de coach, que és el que us explicarà l'Eulàlia més endavant, que és l'acompanyament personal i l'orientació en temes acadèmics, professionals o personals. Després tenim el tema famílies, que és el que més, el que porto jo, que seria el tema de una mica un acompanyament, un assessorament a aquelles famílies que es veuen desbordades per segons quines situacions, i acompanyem en aquest procés de donar eines, bàsicament. I després el quart àmbit seria el tema dels tallers, que també us l'explicarem, que és una mica una proposta de monogràfics i de tallers que oferim tant com pels pares, els joves, per entitats, institucions educatives, d'oci, de cultura, ara estem en biblioteques, una mica pues, fem aquestes quatre línies d'acció.
I ara que parlaves d'això una mica del reforç escolar, una mica quina és la diferència que podeu oferir o el vostre valor afegit que podeu donar?
Bueno, Actua sobretot es diferencia perquè estem especialitzades en adolescents i joves. Llavors, sobretot en l'etapa de la secundària, sí que és veritat que també agafem el tercer cicle de primària, 5è i 6è, per començar a treballar també el procés de canvi que ells viuran, no? De
per
passar
preparar,
a una escola,
no?,
a passar a un institut on el funcionament és diferent, els tutors bueno, doncs ja no estan tan presents, els hi donen més autonomia, i també treballem aquest procés.
Aquest Llavors, procés a mi em sembla però
sí,
molt,
molt
interessant, perquè jo crec que els pares fins que no ens hi
trobem.
Sí, No ho volem veure a vegades i jo ara que ja he passat per aquí aconsello a tots els pares que realment es troben potser amb nens de 5è, 6è que han de fer aquest canvi que comentava l'Eulàlia, que realment doncs demanin això, una mica d'ajuda, una mica d'eines, no? Perquè després t'hi trobes i ja potser és una mica tard.
Exacte. Ara jo us diré una cosa, em sembla que som els adults els que tenim més trauma davant d'aquesta situació que els propis nens, sí, i llavors passem... això ho encomanem segurament perquè ells a lo millor no són massa conscients i posem, li donem més dificultat i més problema a aquest canvi, que ells segurament ho fan amb una certa naturalitat que...
Bueno, jo crec, no? que hi ha com un núvol negre davant de la paraula adolescència, no? Sí. I ho veiem també com, bueno, que és una època de canvi, és veritat,
sí.
Fa molta por, i ens fa por, sobretot els adults, de com ho podran viure els nostres fills, però també és una època molt bonica, que si es porta bé i se'ls dona les eines, doncs és una època de creixement impressionant, no? I s'ha de veure com una cosa positiva, no com un... Quina por,
sí,
ara el meu fill s'acosta a l'adolescència.
Sí, però clar, és que nosaltres ho veiem com un neguit.
Clar, per nosaltres és... Sí.
No, i els que ens dediquem al món de l'adolescència, al final sí que trobes que és un període complicat, és a dir, estan en un estat particular i sí que a vegades... has de provar diverses estratègies, no? O sigui, diríem que creiem que no hi ha cap resposta així com molt tècnica que puguis fer servir per
tothom. No un estàndard, no hi ha un estàndard.
No hi ha un estàndard, no? I nosaltres actuar, pues, ja veníem del món aquest educatiu, però al final et dones compte que cada cas l'has de mirar amb lupa i no pots fer servir les mateixes eines ni el mateix protocol perquè no et servirà, no? Perquè cadascú al final respon d'una manera.
Sí, cadascú té les seves característiques i...
I acostuma a venir sempre la família, no? És a dir, en casos de consulta, suposo...
Sí, nosaltres, una mica el procediment, quan s'entra a actuar, és la demanda la fa la família, perquè pensem que l'ha de fer la família, no? Aquesta família explica una mica què passa i la demanda. Segons una mica ja el que intuïm en la primera entrevista, posem un referent, que pues, si és més un tema acadèmic seria la Mònica, que és la psicopedagoga, si és més un tema d'orientació més personal, ho dirigim a l'Eulàlia, i si és més un tema purament de conducta o de conflicte, així com molt, bueno, que està com molt latent, sí que ho entomo jo. Després sí que entrevistem els nois o les noies individualment, perquè també... creiem que sempre hi ha dues versions i que s'han d'escoltar una mica les necessitats de cada part, i el que fem és fer una proposta d'intervenció pactada sempre amb la família, és a dir, els expliquem una mica, no? Pensem que podríem fer això, 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 que estaria bé que vingués unes hores de reforç, que pogués estar un espai amb l'Eulàlia, un espai amb mi, i si la família està d'acord, doncs endavant.
I potser una mica així per curiositat, en els pares, quines són les preocupacions potser més que noteu? És que ens coincideix aquesta preocupació als videojocs, ens coincideix realment...
Els mòbils.
Els mòbils.
Bueno, ho heu dit una mica.
El Facebook, les xarxes socials.
El que sí que hem notat aquest any que estem treballant amb famílies és que normalment, no sé dir-vos un percentatge, però les demandes venen a través d'una mica el tema de l'escola, no? De, bueno, pues mira, suspès tantes assignatures, o el faran repetir si no aprova, i que després aquesta situació es sumen altres factors que anem descobrint al llarg de les entrevistes, i normalment són temes pues que s'està moltes hores al mòbil, no fa el que ha de fer a casa, o que realment hi ha una actitud de no assumir les responsabilitats a casa, i això es converteix en un ambient una mica, bueno, pues una mica conflictiu, i inclús a vegades que pot arribar a ser violent, no? Una mica això, el que més ens hem trobat és això.
I ara que parlaves això de no aprovar, segons actua, segons vosaltres, una mica quin és, que ara dieu que són les causes principals d'ara, del fracàs aquest escolar que hi ha i que porta ja molts anys, o arrosseguem ja molts anys, no?
Creiem que hi ha molts factors, no?, que influeixen. Sí que és veritat que el nostre país està, pues, en un quasi primer, segon lloc d'Europa on hi ha més fracàs, on no s'aconsegueix el graduat d'obligatori.
Sí, estem a la cua.
Sí.
Estem a la cua.
Sí. Llavors, bueno, pensem que és una mica que també es vol centrar molt l'anàlisi d'aquest fracàs en el que ve a ser els aspectes intel·lectuals, no? Més de contingut intel·lectual, i que no ens estem basant en els aspectes més emocionals i relacionals.
Sí.
Llavors, això també, que sí que és veritat que sí que és veritat que les estadístiques que hi ha del tema del fracàs escolar també relacionen que la família, si té un nivell socioeconòmic o cultural més baix, puja el que és el percentatge de possibilitats de que els fills tinguin en algun moment algun tipus de fracàs. Llavors això també ens està dient que al final aquestes famílies necessiten ajudes perquè elles potser no han pogut tenir una formació o no han pogut estar en un context educatiu pues, de qualitat, i que aquestes famílies necessiten ajuda, i això és el que creiem que és una responsabilitat de la societat, de les institucions i dels serveis privats que neixen com nosaltres, no?, per poder donar resposta, perquè sí que els percentatges són molt diferents, no?
Sí, també és veritat que la societat actual hi ha molts canvis continus.
Sí.
I també veiem que això, que les institucions educatives no els dona temps d'adaptar-se a les noves realitats.
Clar.
I problemàtiques socials que hi ha, no? Tant el tema com les noves tecnologies o les xarxes socials, com el bullying i tot això, no? Que són realitats que apareixen, no?
I sobrepassa.
Sí, sobrepassa.
I el sistema educatiu no té les eines.
Les eines.
Per poder-ho treballar.
Segurament jo ara estic pensant en un altre nivell, i és que tampoc no hi ha unes polítiques consolidades a nivell educatiu. O sigui, hi ha països com França que hi ha un consens. Són temes d'estat i està clar que tots van a una. Aquí què passa? Que en funció de qui governa hi ha una llei o hi ha una altra. Clar, si estem eternament canviant cada 4 anys o cada 8 anys, anar canviant el model, no podem avançar, perquè si fem un pas endavant i dos enrere, és evident que no arribarem.
Això és evident.
No, sí que és veritat que fa uns anys sí que es va protocolitzar una mica amb el tema dels plans de convivència escolar, que són un document que seria com un reglament de règim intern dels centres educatius. Això a dia d'avui és obligatori tenir-ho, perquè abans no ho era, i sí que nosaltres que treballem amb els centres educatius veiem que depèn també molt, no tant del sistema educatiu en general, que al final és fàcil culpabilitzar,
sí,
no?
Sí,
el tema de les lleis i
això
tal,
és
que és veritat que és una mica escandalós.
Però segons. Ajudaria.
Però
si, un...
si els centres escolars dediquessin una mica pues, a elaborar correctament aquest pla de convivència escolar, posar-lo en pràctica, que els docents estiguin compromesos, hi haurien coses que funcionarien millor.
Creieu que hi ha una mica de falta d'il·lusió, falta de ganes o falta de motivació dins del món docent una mica o no?
Nosaltres creiem, ja no és que sigui falta d'il·lusió, la causa sobretot és que estan saturats i que els hi falten recursos. I això el que fa és que el professional s'acabi cremant.
Clar.
És així. No se'ls dona eines, no se'ls...
Se'ls acompanya.
No se'ls acompanya. També estan ells vivint... Bueno, estan moltes hores al dia...
Exposats
a situacions i està, jo crec que sobretot les escoles públiques estan...
Desbordades.
Estan saturades i els hi falten recursos. Que tot es pot fer, també ens podem trobar amb escoles públiques que funcionen perfectament.
Ens hi hem trobat.
I que l'equip docent està funcionant, vamos, perfecte.
Perfecte.
Però sí que
sempre
que...
també és més les persones, no? Com
exacte.
Sempre en tots els temes. És a dir, quan tu tens una persona en un institut doncs, molt potent, molt compromesa, no? Amb ganes, que lidera una mica doncs, aquestes idees, és més fàcil. Però, bueno, pensem que els professors, o sigui, avui en dia, igual que els educadors socials, els treballadors que tenim uns acompanyaments i uns seguiments obligatoris, els professors haurien de tenir aquest tipus de figura, no?
Clar.
De...
I canviar una mica el tema, que parlàveu del coaching, jo una mica, potser la gent sent molt aquesta paraula, o sentim molt aquesta paraula.
Sí, la fem servir molt i per moltes coses, i al final ja no sabem què.
Sí, però realment a vegades potser no sabem ben bé a què refereix i si ens ho podíeu doncs, explicar una mica.
Bueno, jo faig coaching personal, vull dir, després hi ha molts tipus.
Val.
Coaching personal sobretot es basa en donar eines i recursos a la persona per potenciar les habilitats i capacitats. Llavors és un procés d'acompanyament per ajudar-lo al seu creixement personal.
Parlem dels joves també en aquest cas, eh?
Bueno, el coaching personal pot ser joves, adults.
Adults, eh?
Sí. Val. El que passa que evidentment actua doncs està enfocat
això volia dir, als joves.
Sí, exacte. Val. Llavors sí que clar, com hem dit abans, l'adolescència i la joventut és una etapa de canvis i creiem que el servei de coaching és una bona manera de poder-los acompanyar. Sobretot està enfocat a ajudar-los a l'autodescobriment, marcar-se metes personals, professionals, saber gestionar emocions, resolució de conflictes, bueno, saber portar una vida a acord amb qui ets i què t'agradaria fer. I llavors també hi ha una part que fem que és d'orientació acadèmica i professional.
Això sí que està molt bé.
Perquè, bueno, clar, és una època que els hi fan escollir doncs, un itinerari acadèmic, a què et vols dedicar, sí, una carrera...
Sí, sí.
I, bueno, doncs, el que fem sobretot és donar-los eines, treballant sobretot doncs, interessos, gustos, competències...
Motivacions.
Perquè els hi pugui, bueno, doncs perquè bueno, puguin tenir la informació per poder escollir encertadament a què es volen dedicar o què escollir, no? I una sí, mica és aquesta la part del coaching
sí,
que fa
perquè
actua.
Jo crec que hi ha molts adolescents o...
Que no ho tenen clar.
Que,
la majoria.
Bueno, nosaltres, sí, jo quan penso en quan tenia 18 anys, pensar, bueno, és que tenir-ho clar el dia d'avui és molt complicat i en tot cas també el que veiem i el que crec que és important és dir a les famílies la pressió que s'exerceix sobre els joves per aquestes decisions. És a dir, un jove als 18 anys no té per què saber què vol estudiar, si vol fer uns estudis universitaris superiors, si no, la visió nostra com a família, no? Si és més positiu que acabi fent uns estudis superiors universitaris o no. Sí. Actualment hi ha moltes propostes d'altres línies que no tenen per què acabar en un circuit universitari, que són igual de vàlides, que depèn molt del tipus d'estructura de la persona emocional, dels recursos que tingui, i els estem frustrant, els estem pressionant, els estem frustrant, i òbviament cap família ho fa a consciència, no?
Segur.
Perquè no ho volem, però jo crec que hi ha d'haver un canvi de consciència, no? I des d'actuar, bueno, volem promoure una mica això, no? Obrir que hi hagin diverses possibilitats i fer entendre a les famílies que no és millor o pitjor, sinó que al final amb el que es senti millor el jove, no? Perquè estem abocant, a vegades estem ajudant a abocar que... Sí. Que hi hagi un fracàs absolut, no?
És a dir, que el paper de la família en aquest cas hauria de ser d'acompanyament.
Totalment.
Sí.
I ja està.
Sí, sí.
Bueno, d'acompanyament i...
Bueno, i d'ajudar-los, no?
D'acompanyament entès sí, com a suport.
Com a suport. Sí. I, bueno, és difícil perquè...
És difícil, les famílies, els pares pressionen moltes vegades.
Sí, també tens moltes expectatives sí, davant del fill, sí, no?
I... Bueno, i també... És una feina individual de la família, dels pares, de les mares, d'ells com han estat educats, dels prejudicis que tinguin, no? Al final estem un altre cop pues, fent un exercici d'autoconeixement de l'adult, no? D'un mateix. Llavors, clar, no és fàcil posar-se un mateix davant i dir-se, bueno, perquè estic pressionant, què és el que jo a mi m'agradaria, què és més important, i això, doncs... Pues, és el que
no hi ajuda una mica el que dèiem de la pressió, perquè abans els hi deia fora del micròfon, el meu fill ahir va fer 14 anys i l'altre dia m'ho preguntava una mica i sent aquesta pressió de que ell ha d'escollir què fer o
ja
què no
fer.
Ja s'agobia. Sí, sincerament, és així.
Doncs digue-li que tranquil, que ja arribarà, que ja arribarà.
No, a veure, jo crec que els pares sí que, clar, jo me'n recordo, no? La meva mare... Penso que em coneixia i em coneix bastant i, òbviament, l'opinió, no?, compta molt i es pot orientar i donar un suport del que tu penses, no? Però no està tancat a que escollir no cap dia,
clar,
no? Perquè al final, quantes persones de 30 anys han començat a fer el que volien als 30 sí, o més tard o no? L'important
una mica
és...
No hi ha res definitiu. Jo, per exemple, en el meu cas vaig fer treball social... M'hi he dedicat professionalment, però ara la meva vida ha canviat i m'estic dedicant al coach, que sí que, evidentment, el treball social m'ha donat unes bases per poder treballar, però no sóc treballadora social, clar, ara no m'hi considero, no? I bueno, doncs...
Sí, sí, el camí és...
El camí es va...
A mi m'agradaria, abans, si podem...
Un minutet just.
Res, més que res, si volíeu potser puntuar una mica amb què es basaven els tallers que oferiu,
sí,
fer uns 200, un minut.
Un minutet, vale. Bueno, nosaltres fem com ha dit la Melina abans, tenim dos tipus de tallers, un taller enfocat pels joves, on bueno, es treballen temàtiques que els hi poden ser d'interès o dels que necessiten informació, com són xarxes socials, bullying, tècniques d'estudi,
gènere.
Exacte.
Sexualitat, drogues, sí. els típics temes sí. que de tota la vida,
Val.
Enfocats des d'una part una mica més dinàmica.
Són conjunts? No,
conjunts,
aquests tallers.
Et refereixes a grups?
Sí. Són grupals.
Sí, són grupals.
Són grupals, sí. Sí, sí, són grupals. I després també vam dissenyar uns tallers per pares, precisament doncs, parlant del que estàvem dient ara, no? Que a vegades els hi falten eines i recursos per afrontar certes situacions que poden viure a casa. I, bueno, doncs, no sé, hem dissenyat xerrades de... escolta activa, de...
resolució de conflictes.
Sí, com solucionar conductes desafiants a casa...
Exacte. Molt bé, doncs molt bé. Ens ha quedat curtet el sí, sí. programa. Avui hem parlat amb la Melina i l'Eulàlia d'Actua, que ens les ha portat la Berta Sàrries, cap de continguts d'Activitat Sant Cugat. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
I Berta, ens trobem d'aquí unes setmanes.
Sí, unes quantes.
Vinga, gràcies, bon dia.
Adéu.
Sant Cugat a fons.